Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia de poca fred. El cel continuarà com ahir amb un aspecte entremig i força ennuvolat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir a la nit vam estrenar a les xarxes socials la nostra felicitació de Nadal.
Ei, amics de Ràdio Capital, com esteu? Doncs jo aquí, vinc gaudint d'aquest clima mediterrani, eh? Aquest sol que fa, quina meravella, eh? Quina sort que tenim de viure aquí. En fi, bé, una felicitació. Felicitació per vosaltres, que sou molt grans. I desitjar-vos que el 2020 sigui millor que el 2019, perquè pitjor és difícil.
Hola, què tal? Soc la Eugènia Güell de Ràdio Capital i us volia desitjar molt bones festes, molt bon Nadal i un feliç any nou 2020 i molta ràdio sempre. Que vagi.
Hola, sóc en Carles Xuriguera, articulista.
Ja ho esteu sentint, un vídeo en què apareixem tots els que fem Ràdio Capital i que demostra la grandesa d'aquesta ràdio, gent de tot tipus, allò que ara en diem random, que tenim el mitjà i el territori com a prioritat. Us recomano que no us perdeu el vídeo, està penjat a la nostra web, a les nostres xarxes socials, és molt divertit. Però això que us deia de la preocupació pel territori ens porta a defensar la convivència, i el que va passar ahir a la Bisbal és el contrari de convivència. Després us explicarem el que tenim confirmat, però que un vídeo corri per les xarxes socials, que això porti sense cap confirmació de cap tipus, sense que se sàpiga segur si aquest vídeo és real, sense que hi hagi cap denúncia a la policia, això porti a fer una manifestació en contra d'unes persones, en contra d'un local, per molt que no ens agradin les imatges que veiem en aquest vídeo. I després que aquesta concentració faci que es trenqui la persiana d'un establiment i que es facin crides al boicot des de persones importants i rellevants del municipi amb càrrecs a l'Ajuntament, doncs és el contrari de convivència, perquè no ens podem basar les nostres reaccions en un vídeo a les xarxes socials o amb el que s'escriu per internet, perquè és molt fàcil escriure. Hem de tenir una mica més de calma i una mica més de cap fred. Són les 8 i 2 minuts passats, ja pràcticament 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El que us deia, concentració a la Bisbal contra una agressió en un supermercat. Davant les portes de l'establiment s'hi van concentrar desenes de persones que feien soroll amb diversos objectes com botxines, tot això després d'un vídeo que va córrer ahir per les xarxes socials en què es denunciava l'agressió que havia passat en un supermercat de les voltes de la Bisbal. Segons els concentrats, hi hauria dos atacants que serien treballadors del supermercat que s'haurien abraonat contra un client per un conflicte en el canvi en una compra, però com us dèiem, no hi ha cap denúncia imposada de moment, i l'última notícia que teníem i l'última comunicació que ens va fer la policia local va ser que no hi havia cap denúncia a la policia i tampoc no hi havia cap confirmació, cap explicació per part dels responsables d'aquest establiment. Això a la Bisbal, encara a la Bisbal, busquen vivències i històries personals que garanteixin la transmissió de memòria local. Des de l'Ajuntament, des de diverses àrees de l'Ajuntament, en unió amb diverses entitats, fan una crida a enviar històries personals en format text o àudio, sobretot a l'àrea d'ensenyament, perquè es puguin fer a partir d'això, doncs, diversos projectes que encara no s'han detallat. La tècnica d'ensenyament, Helena Montiel, ens ho explicava ahir al Supermatí de Ràdio Capital.
És un noi que viu a la Bisbal, que va venir amb patera de l'Àfrica i que venia amb el seu millor amic, i que durant el viatge el seu millor amic es va morir, no? I ell explica com ell va sobreviure, però que és molt trist perquè el seu amic va morir. I aquest noi, doncs mira, bé, cada dia...
Són alguns exemples de anècdotes i històries que es busquen des de l'Ajuntament de la Bisbal en un projecte que ja vam aplaudir ahir en aquest programa. Dos informes alerten del perill d'edificar, com ja s'està fent, a la pedrera de Santiga de Begur. Eugènia Güell, bon dia.
Sí, diuen que hi ha risc de caiguda de pedres i també d'inundabilitat. SOS Costa Brava va presentar recurs, però igualment l'Ajuntament ja va donar fa un any i mig la llicència per fer els habitatges.
El Col·legi Vilarromà de Palamós passarà a ser institut-escola a partir del curs que ve, del curs que ve, que és el 2020-2021. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. A partir de llavors, el centre acollirà l'oferta d'educació infantil, primària i secundària. L'Ajuntament de Palamós i el Departament d'Educació de la Generalitat han arribat a un acord per poder utilitzar l'antic edifici de l'escola i l'actual aula d'aprenentatge escola d'adults per ubicar la secundària. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha parlat de quins són els objectius de l'Institut Escola.
Bona part de l'Institut Escola neixen aquesta voluntat de lluita contra la segregació, de pasta per l'equitat, de refer l'oferta de secundària en un municipi gran.
I després ho ampliem, però aquest diumenge comença una nova edició del Pessebre Vivent més antic de Catalunya. Pedro Ruiz.
En aquesta ocasió hi haurà més de 400 figurants que representaran un total de 52 escenes repartides en un quilòmetre i mig, com sempre, pel nucli històric i la vall de la Coma. S'hi veuen escenes recollides a l'Antic Testament, així com d'altres que tradicionalment figuren als pessebres. L'Anunciació de l'Àngel a Maria, la Visitació a Santa Elisabet, la Casa de Natzaret, el Somni de Sant Josep, l'Anunci de l'Empadronament, la Recerca d'una Font de l'Anada a Betlem, els Reis o la Cova del Naixement. També n'hi ha de collita pròpia, que representen oficis com el forn de pa, la carbonera, la castanyera, el mercat, pastors, caçadors, etc.
Gràcies, Pedro, i dues notícies més que explicarem avui, que és que el torneig de futbol mix seguirà a Begur almenys fins al 2023. Els organitzadors del campionat que es fa durant la Setmana Santa i l'Ajuntament han signat un nou conveni, i que l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha fet un homenatge a l'atleta Celso Curiel. Després ens ho explica en Pedro Ruiz. En un supermatí en què parlarem del premi literari o del concurs literari que s'està organitzant a Begur, farem amb la regidora de Cultura de Begur i acabarem el programa amb l'Ignasi Arbat, que ens explicarà, vaja, això que ha de passar avui. Això, escolteu. D'endarreriment per part de la tècnica, però vaja, que demà s'estrena Star Wars i hem volgut parlar-ne un dia abans amb l'Ignasi Arbat, amb la seva secció de cinema, que normalment fem els dijous i que avui passarem els avui és dimecres, no? Doncs els dimecres. Fora de les fronteres del Baix Empordà, és notícia que dos dels joves del Sasso reben el tercer grau penitenciari a partir de divendres. Iñaki Abad i Ara Durriola, només caldria que anessin a dormir a la presó. Són els condemnats per aquella agressió en una baralla, en un bar a la localitat del Sasso, en què hi va haver diversos ferits que eren guàrdies civils, però que estaven no estaven uniformats. Per tant, des d'aquí, doncs, en aquest punt, molta gent els ha considerat presos polítics. Més de 2.500 represaliats polítics des del setembre del 2017, segons Òmnium. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, diu que la situació que s'ha viscut en aquests anys a Catalunya només es pot comparar amb la de la dictadura franquista. Tres magistrats del Tribunal Constitucional diuen que hauria hagut o que s'han vulnerat els drets d'Oriol Junqueras en la presó preventiva. Creuen que s'hauria hagut de valorar mesures alternatives a aquesta presó preventiva. I denuncien la Guàrdia Civil per discriminar un belga que parlava en català a l'aeroport del Prat. Això va passar dilluns de la setmana passada. Un belga que viu a Catalunya tenia un bitllet per volar de Barcelona a Brussel·les, però no ho va poder fer perquè la Guàrdia Civil el va fer fora de l'avió perquè no volia respondre en castellà, més que res perquè no en sap de castellà, només sap català i els idiomes oficials del seu país. Són les 8 i 9 minuts. Aquest vespre a les 8, si no passa res, el Barça s'enfrontarà amb el Madrid al Camp Nou en un partit considerat d'alt risc. Del risc no només per la concentració de Tsunami Democràtic, sinó perquè aquests partits sempre són calents políticament. Avui, com a cançó del dia, hem triat una que van cantar en el seu moment gent com Miquel Abres, Jofre Bardagí, Lavet, Marc Ros de Sidoní o Titot, i que s'anomena Jo porto el Barça dins del cor.
Està dins meu sempre present. Són molts anys d'eufòria, anys de patiments, de victòries, de batecs, de bons moments. I és que som molt més que un club, i és aquest el nostre orgull. Jo porto el Barça, jo porto el Barça, jo porto.
Hi ha qui porta el Barça i hi ha qui porta la meteorologia, en aquest cas l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, després d'un dia força gris com el d'ahir, sembla que el sol també serà difícil de veure avui, és així?
Efectivament, la jornada d'avui ve acompanyada per una meteorologia molt semblant a la d'ahir, amb els mateixos ingredients: cel mig ennuvolat, amb estones de cel força tapat i gris, i absència de fred, amb temperatures mínimes que es mouran entre els 8 i els 10 graus. Tampoc es descarta que pugui escapar alguna gota de forma local. I per demà i els propers dies, la successió de diversos fronts farà que siguin parlant de cel amb forces intervals de núvols, amb poca fred i alguns ruixats més de cares a divendres.
Gràcies, Albert. Aquesta ràdio són més del Degà, del Palamós, però vaja, també portem el Barça dins del nostre cor. Vinga.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
Deixa't cuidar a SET Centre de Massatges. Fem massatges descontracturants, drenatge linfàtic, pressoteràpia i massoteràpia virtual, tractaments per radiofreqüència, pintes herbals, pedicures i estètica. SET Centre de Massatges, 30 anys al vostre servei. Som al carrer Frederic Martí Carrera 6 de Palafrugell. Telèfon 972 30 49 96.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
DECA 8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DECA 8 Assessors. Deixa't ajudar. Deixa't assessorar i guanya temps per dedicar al teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972 302 758. DECA 8 Assessors. La teva assessoria de confiança. Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Ja puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 6 metres. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et prepara en 6 hores.
Aprofita l'oferta de Nadal i apunta't als cursos que fan durant el desembre. Per més info, truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. O si vols més atribucions, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica de Palafrugell et desitja bones festes.
Ràdio Capital.
10 segons i serà un quart de 9 del matí. Ahir al vespre es va fer una concentració a la Bisbal d'Empordà contra una presumpta agressió que s'hauria produït en un supermercat de l'Avinguda de les Voltes. Davant d'aquest supermercat s'hi van concentrar desenes de persones que van fer soroll amb objectes com botzines. El vídeo que denuncia l'agressió va córrer durant tot el dia a les xarxes socials. S'hi veuen com dues persones n'agredeixen una altra dins del supermercat. Segons els concentrats ahir, els dos atacants serien treballadors del supermercat i s'hi haurien abraonat per un conflicte amb el canvi en una compra. Ara bé, Ràdio Capital no ha pogut confirmar aquesta informació. Segons fonts de la policia local, no s'ha enregistrat cap denúncia, almenys fins ahir al vespre. A més, no ha estat possible posar-se en contacte amb la propietat del local perquè en el moment de la concentració la persiana estava baixada. I és que, segons sembla i segons també hem vist a les xarxes socials, els concentrats van trencar aquesta persiana i no es va veure els propietaris o els treballadors d'aquest supermercat. Encara a la Bisbal, s'ha posat en marxa un projecte per recopilar anècdotes i vivències dels habitants del poble. L'objectiu és conèixer històries interessants que es puguin explicar i difondre en diversos formats. La crida la fan conjuntament les àrees d'acció social i ciutadania, d'ensenyament i l'oficina de català, l'escola de música Conrad Saló i la UEC de la Bisbal. Ho avançava al punt avui, aquest dilluns, i ahir, dimarts, al Supermatí vam parlar amb Helena Montiel, que és tècnica d'ensenyament de la Bisbal i una de les impulsores del projecte. Montiel va explicar que busquen històries de tothom, però especialment d'aquells més invisibilitzats, per exemple estrangers, gent gran o joves. I va posar un exemple de les històries que ja els han començat a arribar.
És un noi que viu a la Bisbal, que va venir amb patera de l'Àfrica i que venia amb el seu millor amic i que durant el viatge el seu millor amic es va morir, no? I ell explica com ell va sobreviure però que és molt trist perquè el seu amic va morir. I aquest noi, doncs mira, ve cada dia allà a les escoles velles a fer classes de català i ningú ho sabia, no, això?
Les històries ja es poden enviar, es poden dur al matí a l'àrea d'ensenyament o enviar per escrit o per nota de veu o vídeo al correu ensenyament@labisbal.cat o al telèfon 617 600 813. Estàvem a la Bisbal, ara cap a Begur, concretament cap a la zona de Sarriera, cap a la zona de la Pedrera de Santiga, perquè l'any passat l'Ajuntament va donar la llicència per construir-hi 5 habitatges i 19 van quedar penjats per la qüestió de la moratòria, però es podrien construir perquè el pla director urbanístic no ho prohibeix. Per tant, l'any passat es van donar unes quantes llicències per edificar-hi, en queden algunes dependents, però el Departament de Territori ha rebut, mentre redactava el pla director de la protecció del litoral, dos informes tècnics de la Generalitat que avisen del perill que suposa edificar en aquesta pedrera. Té tots els detalls l'Eugènia Güell.
Sí, així ho informa la cadena SER de Girona. Són dos informes, un de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que diu que hi ha un risc mitjà o alt de que caiguin roques, i també un altre informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, que diu que la zona tindria problemes d'inundabilitat. A més, l'informe tècnic geològic també diu que les mesures que caldria prendre perquè no caiguessin roques serien econòmicament i tècnicament inviables.
Interessant, molt interessant i molt important aquest informe que ha rebut la Generalitat i que avançava Ràdio Girona, però això ja ve de lluny perquè SOS Costa Brava fa temps que sosté que Santiga és un sector de sòl urbanitzable i legal, no?
Exacte, i no només SOS Costa Brava, sinó també Ecologistes en Acció, SOS Aigua Freda i Salvem la Costa de Begur. Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava.
Sempre hem manifestat que era una antiga pedrera que havia de restaurar-se. Tanmateix, eren sòls amb pendents superiors al 20%. Estan prohibit urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%. I d'altra banda, incloïa també un àmbit d'espai d'interès natural. Hi ha un sector de Santiga que forma part del peny de les muntanyes de Begur. Per tot això consideràvem que era il·legal.
i per això van presentar un recurs contenciós administratiu que impugna aquesta llicència.
Un recurs contenciós administratiu que no ha aconseguit l'aturada de les obres, però que té per objecte aconseguir l'enderroc de tot allò que s'està construint, l'anul·lació de les llicències i la restauració de tot allò alterat.
Així doncs, veurem com acaba mentre s'espera que el jutjat contenciós n'estudiï la legalitat.
Una notícia molt interessant, que és que Palamós tindrà, a partir del nou curs escolar, del curs escolar 2020-2021, un institut escola. Estarà situat al Col·legi Vilaromà de Sant Joan. A partir de llavors, el centre acollirà l'oferta d'educació infantil primària i secundària. Maria Monteis.
L'Ajuntament de Palamós i el Departament d'Educació de la Generalitat han arribat a un acord per poder utilitzar l'antic edifici de l'escola i l'actual aula d'aprenentatge escola d'adults per ubicar la secundària. El curs vinent s'implementarà al nivell de primer d'ESO i durant els següents anys s'afegiran progressivament els altres nivells de l'educació secundària obligatòria fins a completar el cicle. A mesura que avanci el curs, el Consistori i la Generalitat faran una valoració d'aquest període inicial i de quines són les necessitats estructurals que pot requerir l'Institut Escola un cop estiguin desplegats tots els cursos. La finalitat és determinar si és possible la convivència dels dos serveis, primària i ESO, o bé si cal la construcció d'un nou edifici dins del mateix àmbit que pugui acollir en exclusiva l'Institut Escola o l'aula d'aprenentatge. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va explicar en una roda de premsa quins són els objectius dels instituts d'escola.
Si en un inici bona part de l'institut d'escola neixen aquesta voluntat de lluita contra la segregació, d'apostar per l'equitat, de refer l'oferta de secundària en un municipi gran, ara, evidentment, en aquesta nova tongada i segurament en una futura per un altre curs, la importància en la lluita contra el despoblament, és a dir, revertir allò que la LOCSE va significar contra l'escola rural, per dir-ho així, revertir allò que la LOCSE va significar contra l'escola rural és també una de les voluntats d'aquest model.
Clar, no destaquem aquest institut d'escola perquè sí, sinó perquè suposa un canvi, és un model nou, no és el model d'instituts o de dies que tenim acostumats a veure, són uns institut d'escola que són unes institucions concretes amb característiques diferents a les habituals.
Amb la creació del nou Institut Escola a Palamós es diversificarà l'oferta de centres públics que ofereixen al municipi el cicle de secundària, en un moment en el qual l'Institut de Palamós se situa als seus límits d'ocupació. Els instituts d'escola són un nou paradigma organitzatiu a l'escola pública a través del qual es vol impulsar la transformació educativa a Catalunya. El model dona resposta a un dels punts rellevants del sistema educatiu, la necessitat de continuïtat i coherència educativa entre l'educació infantil i primària i l'educació secundària obligatòria amb l'objectiu d'assolir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i combatre la segregació escolar.
Gràcies, Maria. Aquest cap de setmana, concretament diumenge 22, aquest diumenge, vaja, arriba la 61a edició del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, que és el més antic de Catalunya.
En aquesta ocasió hi haurà més de 400 figurants que representaran un total de 52 escenes repartides en un quilòmetre i mig, com sempre, pel nucli històric i la vall de la Coma. S'hi veuen escenes recollides a l'Antic Testament, així com d'altres que tradicionalment figuren als pessebres: l'Anunciació de l'Àngel a Maria, la Visitació a Santa Elisabet, la Casa de Natzaret, el Somni de Sant Josep, l'Anunci de l'Empadronament, la Recerca d'una Font de l'Anada a Betlem, els Reis o la Cova del Naixement. També n'hi ha de collita pròpia, que representen oficis com el forn de pa, la carbonera, la castanyera, el mercat, pastors, caçadors, etc. L'entrada general val 5 euros i pels nens de 4 a 11 anys costa 3. A l'entrada es donarà brou calent als assistents. El pessebre vivent de Castell d'Aro, per cert, va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2011.
Més notícies en format breu amb Pedro Ruiz. El torneig de futbol MIC seguirà a Begur almenys fins al 2023. Els organitzadors del campionat, que es fa durant la Setmana Santa, i l'Ajuntament també han signat un nou conveni.
Sí, el conveni ja ha estat a finals del passat mes d'octubre, permetrà cedir el camp municipal de futbol com a emplaçament d'aquesta competició esportiva fins l'any, com dèiem, 2023. Així Begú seguirà sent, com ja ho és des del 2001, una de les seus d'aquest prestigiós torneig internacional de futbol base que se celebra durant la Setmana Santa amb més d'una vintena de poblacions de les comarques gironines i també municipis baixempordanesos. Un esdeveniment esportiu que anualment reuneix més de 6.000 participants de 36 països dels 5 continents provinents de prestigiosos clubs de futbol com poden ser el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, l'Ajax d'Amsterdam, el Manchester United, el Bayern de Múnich o de seleccions nacionals àmpliament llorejades com ara la de Brasil. Jordi Carreras, que és el regidor d'Esports de Begurenc, explica que Begú ha estat pioner al territori en l'acollida d'aquest torneig, conscients del gran potencial que té pel creixement i la promoció del poble i del seu teixit esportiu local.
I tot això ho explica en un comunicat, no és que no us vulguem posar el tall, és que ho han explicat en un comunicat des de l'Ajuntament. I a Santa Cristina d'Aro s'ha fet un homenatge a l'atleta Celso Curell.
Sí, s'ha fet en reconeixement a la seva trajectòria esportiva i atlètica al llarg d'aquest any 2019. L'homenatge institucional que es va celebrar a la sala de plens de la Casa de la Vila va anar a càrrec de la regidora d'Esports, Anna Buixó, acompanyada per altres membres del consistori cristinenc. És un petit homenatge, però molt i ben merescut, va recordar Buixó, que va desglossar també tot el que ha aconseguit aquest any amb diversos campionats catalans i espanyols, a més de 2 tercers llocs a campionats europeus, a part de diversos rècords. La regidora cristinenca també va fer un repàs a la biografia de Celso Curiel, recordant que va començar a fer automobilisme i futbol sala, i l'atletisme precisament el va iniciar amb la seva jubilació. És un orgull que porti el nom de Santa Cristina, va afegir Buixó, que va voler recordar també els entrenadors que té Curiel. Amb que, per cert, Curiel emocionat va agrair l'homenatge, va afirmar que això li dona ànims per continuar i també va afegir que mira de ser una referència positiva amb els joves que venen.
Vinga, ara tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 14 al 24 de desembre, vine a fer les teves compres a Palafrugell i aconsegueix tiquets per jugar a la ruleta d'Oxigen, que repartirà fins a 1.000 euros en descomptes i milers de regals. També trobaràs tallers infantils, música ambientant als carrers, el Pare Noel, el Patge Reial i un espectacular pessebre fet amb material reciclat. Compra, juga i guanya amb la ruleta d'Oxigen. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
2 minuts i seran 8:45 del matí. El comentari d'avui ens el deixa la Sabel Gámez.
Nadalan. El roser de la matinada, més humit i més roser en aquestes dates, amara l'olor a festa que es viu al carrer i que s'enganxa a la sola de les sabates només sortir de casa. El més màgic, que després d'una jornada de treball o d'un cap de setmana, aquesta olor dulcifica la llar de cadascú de nosaltres si volem performar-nos d'aquesta essència d'edició limitada que es diu Nadal. El més preocupant, que tenim tantes ganes de ser contagiats pels seus tocs aromàtics de joia, il·lusió, alegria i gaudi, que després del 6 de gener, o abans per alguns, el perfum ja s'ha acabat. I el que fa que aquesta edició limitada sigui tan especial és precisament això, que no s'ha de limitar en unes dates determinades i que la podem gaudir els 365 dies de l'any. Per això hem d'aprendre a nadalar. I què és nadalar?
gaudir, sentir, viure, riure, somriure, estimar, estimar-nos, seguir endavant, il·lusionar-nos, il·lusionar els altres, compartir, parlar, escoltar, escoltar-nos, viatjar, viatjar-nos, conèixer, conèixer-nos-ho, acontentar, acontentar-nos, agradar, agradar-nos, satisfer, satisfer-nos, cotitzar-nos, alegrar, alegrar-nos, entusiasmar, entusiasmar-nos, amar, amar-nos i sobretot valorar i valorar-nos. I és tan difícil i alhora tan fàcil el valorar el que es té i valorar-nos dins del nostre entorn. Potser per això necessitem d'aquesta edició limitada i potser per això la gastem de seguida per exprimir-la al màxim i amb la major intensitat possible. Després, simplement és després. Nosaltres, que podem gaudir d'un paradís a cada racó que creuem, a cada onada del mar que sentim, que olorem, que veiem, de cada arbre, de cada sabó, tan a prop, aquí, a tota la província de Girona, valorem-la com es mereix. Deixem-nos anar i compartint el paradís.
Gràcies, Sabel Gámez. Oh. Ja s'ha obert el període de presentacions al Premi de la Vila de Begur de Narrativa Curta i per això avui parlarem, vaja, parlem d'aquest premi. I ho fem amb Gemma Coll, que és la regidora de Cultura de Begur. Bon dia.
Bon dia.
Un premi que ja està obert a la convocatòria per presentar-hi projectes i es poden entregar fins al març, no?
Sí, la data d'entrega és el dia 6 de març del pròxim any.
Uh-huh. Home, és un premi que l'any passat, per exemple, va guanyar un escriptor de renom i que ara està tenint molta projecció últimament, és un escriptor jove, en Xavier Mas Cravioto. Quin tipus de treballs espereu rebre?
Mira, sempre reben doncs treballs de una mica d'arreu de Catalunya. I, per exemple, si aquest noi és de Navàs, és un escriptor jove que, a més, ha estat premiat amb diferents edicions de concursos, i la veritat és que rebem una mica tanta gent que no surten els seus noms a cap concurs anteriorment, gent que sí, que ja ha tingut algun premi, algun reconeixement, i una mica d'esperar, una mica de tot tipus. Estem oberts a qualsevol participant.
I qui forma part del jurat?
Doncs el jurat són sempre persones vinculades en el món de la cultura i les lletres. No en podem revelar els noms.
Molt bé. El que sí que veig és que el primer premi està dotat amb 1.000 euros, no?
Sí, sí, com les altres anteriors edicions.
Val, i després hi ha...
I el finalista 150 euros.
Val. Dèiem, els premis es poden presentar fins al 6 de març i es lliuraran.
6 de març, sí.
I quan es lliuraran?
Mira, sempre és als voltants del Sant Jordi, uh-huh. I per tant serà el pròxim cap de setmana després de Sant Jordi, que em sembla que aquest any és el 25 d'abril.
Ah, el 25 d'abril, molt bé.
Sí. Quin
és l'objectiu d'aquests premis? És premi de narrativa curta, per tant ha de ser una cosa més pim-pam. Quin és l'objectiu amb què s'organitzen any rere any? Perquè és la 35a edició.
Sí, és un concurs ja més que consolidat a Begur. I doncs una mica és per donar reconeixement, no? I donar veu o en aquest cas paraules, no? Doncs a joves o a gent gran adulta que vulgui una mica que tingui ganes d'escriure, que vulgui doncs fer difusió del seu, no? Del seu potencial. I a reconèixer culturalment en aquesta gent del món de les lletres, no? I també, a més, doncs, dona prestigi en el poble un esdeveniment cultural d'aquest tipus i, a més, tan consolidat, és a dir, és de, bueno, és d'agrair, no?, a tots els participants que any rere any doncs van fent gran aquest concurs.
Clar, el que ens crida l'atenció és això, no?, un concurs que més enllà d'esperar participants locals, a nivell local, sí, gent de Begur o gent del Baix Empordà que hi vulgui participar, i que suposo, sí, que a més també té opcions de guanyar-lo, també fa una crida a participants de tot el país, amb el prestigi, per exemple, del guanyador l'any passat.
Sí, sí, és un concurs, com he dit ja, és molt més que consolidat i arriba a tot el territori català. I això és d'agrair, estem orgullosos de poder rebre tota aquesta gent i que dic, no?, que el nom de Begur surti per un esdeveniment cultural d'aquestes característiques.
Doncs res, només hem de recordar que és la 35a edició d'aquest Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, que els treballs es poden presentar fins al 6 de març del 2020. A la web de l'Ajuntament de Begur es trobarà totes les bases i les característiques que ha de tenir aquest escrit, i que el premi, atenció, està valorat en 1.000 euros.
Sí.
Digues, sí.
Vull fer un incís, sí, que el mateix dia del lliurament de premis també es lliura premis al mateix concurs de narrativa, però a menors.
Uh-huh.
També hi ha una narrativa, un concurs de narrativa infantil de l'alumnat de Begur i Esclanyà, i que per cicles doncs es van donant premis i el fem participar doncs a nivell d'infants.
A l'alumnat de, en aquest cas, l'alumnat de Begur, no?
De Begur, sí, del doctor Rull i Olivar Vell també participen en aquest concurs, però ja a nivell més d'escola, més escolar. Però que també es lliuren el mateix premi, el mateix dia, perdó.
I quin és el premi en aquest cas?
Doncs, sí, la veritat és que...
No,
però també se'ls dona un lliurament de... No és econòmic, evidentment, perquè són infantils, però sí que és un lot de llibres.
Ah, molt bé, molt bé.
El premi, sí, sí.
Anava a dir xupa-xups o una cosa així, però mira, millor
no,
llibres.
No, sí que és un lot de llibres, en funció de l'edat, evidentment.
Molt bé. Doncs, sí, endavant, digui.
I a part, també hi ha un concurs de Premi Pallac, que també és de narrativa, però hi ha aquests són per l'alumnat d'ESO, cicles formatius i batxillerat.
Val. I també s'entreguen aquest mateix dia?
No, aquest és un altre dia. Mm-hmm. Normalment es fa a Figueres, aquest entrega, però també és de narrativa.
Sí, ens en fem...
I tenim els tres premis, diguem, de narrativa.
Efectivament, sí, ens en fem ressò cada any, sí. És cert. Completament cert. Gemma Coll, regidora de Cultura de Begur, moltes gràcies per passar aquest matí pel Supermatí.
De res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt bon dia, que tingui molt bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia. Adéu.
8:37, expliquem què passa més enllà del Baix Empordà. Amb l'Alba Lejida, el Tribunal Suprem obre una causa a Laura Borràs per investigar si va adjudicar irregularment contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Creu que podria haver comès els delictes de prevaricació, frau, malversació de fons públics i falsedat documental.
Quim Torra ha convidat Pedro Sánchez a reunir-se després d'una trucada cordial de 15 minuts.
Aquesta no seria la notícia. La notícia que us hem d'explicar és concretament aquesta, Alba? Sí, ara
en la seva interlocutòria, el Suprem remarca que l'exposició raonada que ha rebut posa de manifest que, entre els anys 2013 i 2017, Borràs va fraccionar contractes de prestació de serveis informàtics sempre per imports inferiors a 18.000 euros per poder-los adjudicar de forma directa i sempre a una mateixa persona, Isaías Herrero, amic personal. El total dels contractes suma gairebé 260.000 euros. A més, apunta que Borràs i Herrero van aportar diversos pressupostos falsos a noms d'altres entitats. Finalment, afegeix que l'import corresponent als contractes adjudicats no es corresponien amb el preu real del servei prestat.
I Quim Torra convida Pedro Sánchez a reunir-se i el president en funcions vincula la trobada a la seva investidura. El socialista transmet la voluntat que aquesta sigui la legislatura del diàleg, però recorda el marc de la llei, i el president català remarca que la solució al conflicte passa per l'autodeterminació.
Quim Torra ha convidat Pedro Sánchez a reunir-se després d'una trucada cordial de 15 minuts. Després d'aquesta trucada del candidat a la presidència del govern espanyol al president de la Generalitat, fonts de Palau han detallat que el líder del PSOE s'ha mostrat disposat a una reunió. En el marc dels contactes amb tots els presidents autonòmics per encarar la seva investidura, Sánchez ha telefonat a Torra, que li ha fet arribar la seva queixa per la falta de cortesia institucional del líder del PSOE per no haver-li tornat les trucades.
I el Tribunal Constitucional avala la presó d'Oriol Junqueras, malgrat que tres magistrats consideren que es van vulnerar els seus drets polítics, no?
En contra del criteri d'aquests tres magistrats, la sentència conclou que l'ordre de presó provisional no va vulnerar el dret a la llibertat personal que recull la Constitució i va respectar les exigències constitucionals dels principis de proporcionalitat i legalitat, perquè responia a una finalitat legítima, diu, d'evitar el risc de reiteració delictiva. El tribunal ja havia avançat aquesta decisió i també l'existència del vot particular de tres magistrats, però no havia donat a conèixer fins aquest dimarts el contingut de la sentència que ha estat redactant en els últims mesos i que ha fracturat el criteri unànime que acostuma a exhibir en les qüestions relacionades amb el procés independentista.
Moltes gràcies, Alba Lejide.
El nou Mitsubishi ASX20 arriba al Baix Empordà. Vine a veure l'Auto Mont-ras i, com sempre, tenim els millors vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya, número 19 de Mont-ras. Truca'ns al telèfon 972-308-984. 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per a tu.
La pista de gel de Palafrugell celebra 15 anys. Del 20 de desembre al 6 de gener, vine a patinar i gaudir de totes les activitats que hem preparat. Concerts, espectacles de màgia, tallers i molt més. Tu perdràs? Gaudeix del Nadal i de la pista de gel de Palafrugell. Més informació a visitpalafrugell.cat.
4 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Fa molt, molt de temps en una galàxia molt, molt llunyana, és on teníem l'Ignasi Arbat fins ara, perquè però ara el tenim avui en aquest estudi. Ignasi, bon dia. Què tal?
Què tal? Bon dia.
Doncs que avui el tenim aquí a l'estudi, l'Ignasi, que ha vingut per parlar d'això que estem sentint de fons. Què passa demà? Què passa demà, Ignasi? Què passa?
Home, demà, òbviament, s'estrena a Star Wars l'ascens de Skywalker, l'episodi 9 de la famosa saga galàctica, i crec que tots estem una mica nerviosos, eh? No sé si és el teu cas, però
sí,
jo...
Sí, una mica.
Estava bastant tranquil aquests dies, però aquesta setmana ho estic començant a portar malament, eh? I avui ja tinc aquella cosa de... Hosti, necessito veure-la ja.
Perquè, clar, aquesta és l'última de la saga, és l'última de Star Wars, com va?
A veure, no, a veure, des que Disney va comprar Star Wars mai més tindrem una última pel·lícula de Star Wars. Sempre n'hi haurà, sempre n'hi haurà. El que passa és que aquesta tanca el que vindria a ser la saga Skywalker, és a dir, comença amb l'episodi 1 i acaba l'episodi 9, és a dir, no tindrem un episodi 10. Uh-huh. Tindrem altres pel·lícules relacionades amb l'univers de Star Wars o noves trilogies, però ja potser ambientades en un altre temps o... Encara no ho sabem, no tenim dades de res de tot això.
Val, és a dir, ara, en fi, tota la història aquesta que hem vingut explicant des de l'any 77 s'acaba aquí.
Sí, exacte, és la història de la família, diguéssim, Skywalker, que comença amb Anakin Skywalker, que més tard serà Darth Vader, i els seus successors, que de fet en aquesta saga nova tampoc ens queda molt clar qui són, eh? Perquè tenim el personatge de Rey, no tenim clar qui són els seus pares, i aquí ha hagut una cosa estranya també entre els diferents directors que ha tingut aquesta saga, eh?
Uh-huh. Ara ho expliquem, doncs. Moment, canviem per música. So segurament, Ignasi, hi ha molts oients que es van quedar en les primeres, en les del Darth Vader, les de Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi... Que posem una mica de context, és a dir, on estem? Què ha passat des d'aquell Luke Skywalker i aquell Darth Vader? On estem ara mateix i què és el que ha passat en aquest temps?
A veure, això va començar l'any 77, George Lucas planteja una pel·lícula que és Star Wars, ni és episodi 4 ni res, és Star Wars, seques.
Yeah.
Això és un gran èxit i provoca doncs, que llavors ho converteixi en una trilogia que ell deia que tenia pel cap, però bé, aquestes coses sabem com van, i al final acaba amb el retorn del Jedi, no? I allà s'acaba amb George Lucas bastant involucrat, tot i que només va dirigir la primera de les pel·lícules. Llavors passen els anys i la gent li demana que en faci més, ell parla que té 9 episodis en el cap, 3 que serien abans i 3 que serien després d'aquests que havíem vist. I va decidir començar pels d'abans. I això va ser doncs, a principis dels anys 2000, quan, o finals dels anys 90, no recordo exactament de quan és l'amenaça fantasma, ara t'ho buscaré. Però ens trobem en aquestes dates que George Lucas fa una prequela de la trilogia en la qual coneixem Anakin Skywalker, que és el que serà més endavant Darth Vader, el pare de Luke Skywalker, i ens explica com doncs és un nen que viu a Tatooine, llavors a la segona com s'enamora i acaba tenint fills estranquis, perquè els Jedi ja sabeu que són, poden tenir fills, no? Són cèlibes, uh-huh. Per tant no poden tenir família ni res. I en aquest cas doncs, ens trobem en aquesta situació, en aquesta... tanquem la trilogia primera en què Anakin es converteix ja definitivament en Darth Vader, i mentrestant què passa? Doncs George Lucas va fent les seves sèries d'animació, Clone Wars, etc, i arriba un punt que diu, ja tinc 60 anys, jo ja no estic per fer una nova trilogia ni fer més pel·lícules de la saga, m'ho venc a algú i que si ho vol tirar endavant que ho facin ells. Uh-huh. I troba Disney que paga 4.000 milions de dòlars per comprar Lucasfilm, que no només Star Wars, és
4.000 milions de dòlars.
Sí, és el mateix que va pagar per Marvel, per entendre'ns. També a Marvel va fer això, va anar allà a 4.000 milions, escolta, doni-me. Doncs el mateix, no? Com aquell que se'n va al súper, doncs doni-me a Star Wars i Indiana Jones. Doncs és el que va fer a Disney. Aleshores, clar, presses. O sigui, quan tu has pagat això, vols recuperar també la inversió de manera més o menys ràpida, no?
Mm-hmm, clar. Sí, sí.
I el que va fer va ser, doncs, farem 2 pel·lícules per any, sobre continuant aquesta trilogia, i pel mig tindrem un concepte nou que ens inventem, que és Star Wars History, que són pel·lícules individuals centrades en...
Una pel·lícula cada 2 anys, vols dir, no?
No, una cada... O sigui, tindríem una pel·lícula cada 2 anys i després... i una... dos cada 2 anys, per entendre'ns.
Val.
Una pel·lícula a l'any, en realitat. Una de l'episodi 7, una altra, diguéssim, d'un spin-off, una el següent any de l'episodi 8, llavors una altra, i així doncs, tindrien una pel·lícula per any. Volien una mica copiar-ho al model Marvel, no? Que de tenir cada any, com cada any tenim 2 o 3 pel·lícules Marvel, ells volien doncs, cada any una de Star Wars.
I això els ha sortit bé?
No, això no els hi ha sortit gens bé. Primer perquè això els obligava a contractar més d'un director per cada pel·lícula. És a dir, no podia haver-hi una visió unitària, perquè JJ Abrams va anar estressadíssim amb el Despertar de la Força i va dir que fins aquí doncs, que només podia comprometre's per l'episodi 1. Almenys que no li donessin una finestra de temps més gran, que seria una cada 3 anys. No va ser així. Per tant, què va decidir Disney? Mira, agafarem un director per cada pel·lícula i cada un que doni una visió d'aquesta saga. Clar, això què passa? Que no tens una visió global de la història que vols explicar. I aquí comencen els problemes. És a dir, JJ Abrams fa un episodi 7 que a mi hi ha coses que m'agraden molt, però hi ha altres que em van decebre de manera enorme. És a dir, el fet de que comenci la trama molt interessant, presentant uns nous personatges, o sigui, a mi m'enganxa molt al principi. Però quan arriba un punt a la pel·lícula que es converteix en un remake de l'episodi 4, que torna amb l'Estrella de la Mort, i ara hem de tornar a destruir aquesta Estrella de la Mort, que no la diem així, la diem base Skykiller, però bé, que és exactament el mateix. A més, copia tot l'esquema fil per randa. La manera com tracta el personatge de Han Solo no m'agrada gens, o sigui, una zero evolució amb el personatge, a més amb un final realment lamentable. El Kylo Ren no acaba de funcionar en aquesta pel·lícula, sobretot des del punt que es treu la, des del moment en què es treu la màscara, no? I el gran dolent que hi havia a l'ombra, no? Que tampoc, bé, està allà, però no en sabem res. Hi havia moltes coses de l'argument que quedaven per explicar. És una pel·lícula que és difícil que funcioni per ella sola. Potser dintre de la trilogia, ara quan tinguem les tres, funcionarà millor, però per ella sola no funcionava igual que les altres.
Mm-hmm. Clar, també s'ha de tenir en compte que veníem de les prequeles, que eren molt dolentes. Comparades amb aquelles, potser les millora, no?
Home, sí, però jo t'he dit una cosa. Per mi, les prequeles amb els anys han guanyat. I excepte l'episodi 1, que realment doncs, se conec amb Costa, el 2 i el 3, sobretot el 3, està molt bé. Vull dir, fins i tot els defectes que en el seu moment li veia, ara ja no tant. Yeah. I per mi em funciona molt bé.
I enmig de tot això arribem a l'episodi que és el que s'estrena avui, que és l'episodi sí. 9, que es diu Rise of Skywalker, no?
Sí, ens hem saltat el 8,
però, vaja, però què hi passa al 8?
T'ho resumeixo ràpid. El 8 agafen un altre director, que és Ryan Reynolds, que fa la seva pel·lícula passant de les llavors que havia fet J.J. Abrams amb la primera, amb un Luke Skywalker absolutament irreconeixible, que des del meu punt de vista traïa les essències del personatge. Era una pel·lícula molt estranya, perquè sí que tenia bons efectes especials, molt bones escenes d'acció, té moments realment memorables, però també, tornem-hi altra vegada, el tractament del personatge de Luke Skywalker, algunes trames que són per emplenar absolutament a la pel·lícula, que no aporten res. Una pel·lícula que a mi també em va agradar, però allò que la reflexiones i que te decep. I ara sí tenim l'episodi 9.
L'episodi 9, que era aquest.
Sí, sí, sí. Aquí han hagut aquests spin-offs, eh? I Rogue One...
Espera, que tenim el tràiler.
Ah, val, d'acord.
Bueno, fins aquí. Jo t'he de dir que, de tot el que has explicat fins ara, jo, clar, jo sóc un fan de Star Wars d'última fornada i realment no... A mi, jo... M'han agradat molt les últimes, ja t'ho dic.
Ja. Això passa, eh? Sí. Els que venim més de l'Star Wars, diguéssim, de petits, que hem mamat tota la vida, aquestes últimes pel·lícules ens han semblat decebedores.
Molt bé. Clar, i ara què s'espera d'aquesta última pel·lícula? De què va?
Home, jo el que espero és que m'arreglin alguns dels despropòsits que he vist a l'episodi 7 i 8. Vull dir, a veure, teniu una oportunitat per arreglar, per donar una explicació creïble a tot això, per tornar a fer aparèixer personatges que heu tractat molt malament i donar-los un bon tractament. Teniu l'oportunitat d'arreglar-ho. Jo espero que ho hagin fet.
I això ho dirigeix un altre cop J.J. Abrams.
Sí, perquè bé, aquí entre que Colin Trevorrow estava ocupat amb el Jurassic World, que havia de ser el director que havia de fer aquesta, i que Disney, entenc jo, que va reflexionar sobre el fet de intentem que J.J. Abrams acabi el que va començar i donar un sentit global a la trilogia, que no tindria si agaféssim un altre director, jo crec que aquí va ser encertat agafar J.J. Abrams de nou, no?
Molt bé. Ara, normalment, jo buscaria aquí les crítiques i miraríem aviam com està, com l'han valorat aquesta nova pel·lícula. El que passa és que, de moment, no tenim crítiques. Per què?
Doncs no els trobaràs.
Hi ha un embargament fins d'aquí 7 minuts.
Sí, no, o sigui, acabarem i ja surten les crítiques.
Sí.
Però la gent no es pensi que aquest embargament és perquè la pel·lícula és dolenta. Això passa, en moltes pel·lícules que són dolentes hi ha embargament, però no és el cas. És el mateix que va passar amb Vengadores Endgame. De fet, molta gent del que la primera de Los Angeles va dir que va sortir amb la mateixa sensació, no?, d'haver vist una cosa molt gran i que ho havia de pair una mica.
Ja.
I que les impressions, almenys del públic, eren molt positives, fins i tot d'alguns que, com jo, havien estat decebuts dels episodis 7 i 8. Per tant...
Això, gent que sortia i que ho deia, no? Sí, per exemple, tinc aquí diversos tuits d'experts i crítics que deien, bueno, hi ha algun que diu que no és perfecte, però n'hi ha altres que diuen que estan meravellats, no sé, també passava el mateix amb les últimes, perquè les dues últimes que tu dius que no t'agraden tenen un 93 i un 94 de valoracions a Rotten Tomatoes, vull dir que aquí hi ha també diferència potser entre els crítics que no són gaire fans de Star Wars i després els que sí que són més fans, potser això també genera diferència.
No vull dir que no m'agradin, de fet m'agraden i les torno a veure, però és que és allò que m'excito quan passen determinades coses que no puc, m'enfado. És una pel·lícula que m'enfada, més que no m'agrada, m'enfaden.
Perquè hi ha molt de mite i molt de misticisme al voltant d'aquest moviment fan de Star Wars, no? És el gran moviment fan i friki que ha generat el cinema dels últims anys.
Sí, de fet, a veure, el fenomen fan va començar no amb Star Wars, perquè va haver-hi una altra cosa que era abans Star Trek, i amb Star Trek va començar el fenomen fan, les convencions, etc. I a partir d'aquí van començar a créixer aquest fenomen ja a finals dels 70, principis dels 80, que llavors s'ha anat extenent a moltes sèries o pel·lícules, no? Però Star Wars sí que potser ha estat també una de les explosions en quant a fenomen fan de convencions. Cada any hi ha una Celebration a Los Angeles, bé, escolta, a Europa també se'n fan, a Londres, vull dir que a tot el món.
I és allò de veure la gent disfressada, que dius, gent gran que veus disfressada, que dius, va, anem a casa, marxeu a casa.
Home, no, jo els aplaudeixo, eh? Sí, jo no m'he disfressat de Star Wars, això no, però tinc una espasa làser a casa, com qualsevol persona decent que ha de tenir casa seva.
Ai, per cert, el tràiler sembla que el C-3PO que potser és mort, no?, en aquesta pel·lícula o què?
Bueno, no ho sé, això ja ho veurem. Es va morir el... bueno, no sé, això havia un rumor que deia que ell havia demanat que el matessin. Bueno, no sé, escolta, són androides, o sigui, al cap poden durar mil anys.
Bueno, ja ho veurem. Escolta, Ignasi, avui, com deia al principi, hem passat la secció de dijous a dimecres perquè la pel·lícula s'estrena demà. Ja les entrades estaven a la venda des de fa més d'un mes. Jo vull anar a veure-la demà a la nit, però no sé si em quedaran entrades. Però a part d'aquesta pel·lícula, no val la pena mirar la cartellera perquè estarà tot dominat per Star Wars, no?
Sí, la cartellera sí, però en canvi Netflix tenim coses interessants.
Ah, sí? Vull dir que no...
Sí.
Què tenim a Netflix?
Per exemple, Netflix aquesta setmana estrena una pel·lícula que es va estrenar al cine. Saps això que fa ara Netflix?
Sí.
Que estrena de manera limitada en alguns cinemes. Jo no sé quin cinema s'ha vist, potser un de Barcelona i para de comptar, que és Los dos papas, que és una pel·lícula protagonitzada per Anthony Hopkins i el Jonathan Pryce, que intenten explicar-nos la història, diguéssim, del traspàs de poder entre els dos papes.
Ah, molt bé.
Entre aleshores Cardenal Bergoglio, no?, que seria el papa actual, fins al papa Benet, que és interpretat per Anthony Hopkins. Aleshores, doncs, veiem més o menys aquest procés, aquesta història de l'Església Catòlica. La dirigeix el Fernando Meirelles.
Molt bé, molt bona pinta, sí.
Sí, molt. I l'altra cosa interessant que tenim a Netflix no és una pel·lícula, és una sèrie que s'estrena a Witcher, que està basada, no sé si coneixes.
Sí, em sona, he vist anuncis a Instagram, són molt actius fent anuncis a Instagram, em sembla.
Sí, doncs vigila, que això diuen que és el nou Joc de Trons.
Sí,
almenys es pot crear. De fet, està basat en una sèrie de llibres d'Andrzej Sapkowski. També se n'han fet, adaptat molts de videojocs, i ara tenim la sèrie que la protagonitza el Henry Cavill, que és el que fa de Superman a les pel·lícules de DC. I diuen que està molt bé. De fet, els tràilers que hem vist pinten molt bé i amb ganes de veure-la.
Molt bé. Doncs gràcies per aquestes recomanacions, Ignasi, que vagi molt bé demà. I aniràs demà, no?, dels primers, o què? A veure Star Wars.
Demà no puc.
Home, encara la veuré jo abans que tu.
Sí, em sembla que sí. Demà és que m'ha estat impossible. Però divendres sí. Divendres hi vaig.
Doncs...
Mira, no faltaré.
Perfecte, Ignasi, que vagi molt bé.
I a veure-la més d'una vegada,
Sí? S'han de veure més d'una vegada.
Sí, home, sí, això, llavors, un cop l'has vist, ja el disc
reflexionar.
Torna.
Molt bé.
Sí, en versió original, aquestes coses.
Exacte. Va, que vagi bé el que queda setmana.
Vinga, una abraçada.
Adéu. Obrim el mapa i expliquem tot el que està passant al Baix Empordà amb la redacció d'informatius de Ràdio Capital.
A Begur, dos informes alerten del perill d'edificar la pedrera de Santiga. El Departament de Territori els va rebre mentre es redactava el Pla de Protecció Litoral i diuen que hi ha risc de caiguda de pedres i també d'inundabilitat. Sos Costa Brava va presentar recurs, però igualment l'Ajuntament ja va donar fa un any i mig la llicència per fer els habitatges.
A Palamós, el Col·legi Vilarromà passarà a ser institut-escola a partir del curs 2020-2021. A partir de llavors, el centre acollirà l'oferta d'educació infantil, primària i secundària. L'Ajuntament de Palamós i el Departament d'Educació de la Generalitat han arribat a un acord per poder utilitzar l'antic edifici de l'escola i l'actual aula d'aprenentatge escola d'adults per ubicar la secundària.
A Castellplatja d'Aro arriba aquest cap de setmana una nova edició del seu Pessebre Vivent, el més antic de tota Catalunya i que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2011. Hi haurà més de 400 figurants per un recorregut d'un quilòmetre i mig i que constarà de 52 escenes. Es farà aquest diumenge 22, el 25, 26, 28, 29 de desembre i finalment l'1 de gener.
I un últim repàs de la meteorologia.
Cel entre mig i estones força ennuvolat amb temperatures mínimes entre els 8 i els 10 graus, que deixaran un ambient relativament suau per l'època de l'any. Pels propers dies, el successiu pas de diferents fronts deixaran un cel encara variable o força gris.
Moltes gràcies a tothom. Va, fins demà que torna el supermatí. Ja sabeu que mentrestant, radiocapital.cat amb tota la informació contrastada i actualitzada al minut amb els serveis informatius de Ràdio Capital. Fins demà.